Anirem una miqueta enrere en el temps, com no, des de la timbalada de l'any passat o en altres ocasions en què havíem saludat a Marc Macià, a punt que estava de marxar al Brasil per aprendre allà unes quantes coses, etc, etc. Marc, bon dia, bona hora.
Bon dia. Bon
Armand, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Armand també és de Mercatú?
No, jo no.
No.
Soc de Sitges, però...
És de Sitges, però de Mercatú no, eh?
Encara no.
Encara no. Això vol dir que pot caure un dia o altre?
A veure.
Però ja en parlarem de la feina, en aquest cas, de l'Armand o Colaris. Marc, ho vàrem deixar abans d'anar a Brasil, i d'aquella experiència brasilera... Que fa d'això quan?
Bueno, va ser l'estiu passat.
L'estiu passat, com passa el
de
temps.
De fet, ens vam veure al mig, eh?
Sí? Quan?
Sí, per parlar del carnaval.
És veritat, és veritat. Veuen com el temps passa molt ràpid, d'aquell carnaval ja amb l'experiència de tot plegat. Aquesta és la timbalada número...
6.
6. I parteix del mateix pressupòsit que totes les timbalades. Hi ha una finalitat benèfica...
De fet, sí, la timbalada té dues finalitats, que són els dos leitmotiv de Mercatú. Per un cantó la percussió, i per això fem una trobada de percussió, per trobar-nos tot de grups de... Inicialment era de Catalunya, actualment ja és de tot l'estat espanyol, i intercanviar experiències. I per l'altre cantó, la vessant solidària, que Mercatú durant tot l'any va fent funcionar, des de la Marató de TV3 i d'altres actes, fins a desembocar amb la timbalada.
Aquesta timbalada que aplega cada any... un major nombre de grups.
A veure, de fet...
O no sé si heu limitat ja per una qüestió senzillament d'estructura.
Hem limitat a entre 30 i 40 grups la participació, perquè es fa realment difícil organitzar tanta gent. Tingues en compte que són més de 800 percussionistes. De totes maneres, el rècord de la timbalada el tenim l'any passat, no l'altre, en què van venir més de 1.000 percussionistes i 40 grups de percussió.
En podrien venir 1.000... 1.200, 1.500, ens diuen, Marc, que hi ha la vora de quants grups de percussió?
Vora 200 grups de tot Catalunya.
Vora 200 grups de tot Catalunya.
Sí, sí.
Tots amb registres diferents, tots comparteixen un, diguem-ne, no sé si un mateix model...
Bueno, el que comparteixen és simplement l'interès per la percussió i les ganes de passar-s'ho bé, però cadascú té el seu estil, ja des dels que fan samba batucada, samba rigui, tocs tradicionals, maracatú, el que sigui.
Tot això forma part del gran repertori que es pot fer amb una batucada. No?
Això mateix,
d'acord.
Sí.
Com començarà, com continuarà i com acabarà? Perquè són aproximadament a la vora de 6 hores.
6 hores de percussió.
Ben bones, des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. Per tant, més que res, perquè tothom digui, tota l'estona estarà en tu. Què passarà, Marc?
Pues mira, aquest any, Vicenç, ja, respecte a l'anterior, hi han bastants canvis. Per començar, el canvi de recorregut. Portàvem 5 anys fent un recorregut, bueno, de fet 4 recorreguts simultanis pel centre de la vila, pel casc antic, que desembocava al cap de la vila, i després anàvem tots plegats al final de festa. Això s'ha canviat per una qüestió de logística. Era realment difícil contenir tanta gent a dintre del nucli antic, amb els conseqüents problemes també per la gent que no volia veure la timbalada i simplement volia passejar, botiguers, etc. I aleshores finalment hem decidit un sol recorregut i amb un dels nostres millors espais, que és el passeig a la Ribera.
Què us havien dit a l'entorn dels recorreguts anteriors? Què? Que era una complicació? Tanta gent pel mig?
Sí, era molt, molt, molt complicat, perquè clar... Per exemple, com et comentava, l'any que vam ser 1.000 percussionistes, portar 1.000 percussionistes pels carrers de Sitges, més els acompanyants que porten més al públic, la veritat és que es col·lapsava el centre de la vila. Quedava completament col·lapsat durant les dues hores que durava el recorregut.
Potser perquè per vosaltres mateixos tampoc era una satisfacció haver de patir tant,
no,
hem de suposar, per poder organitzar tota aquesta munió de gent.
Sí. No? A més, a mesura que anaven arribant els grups al cap de la vila i tenies que organitzar el pas de cada un d'ells per anar fins al punt de festa final, la veritat és que era un mal de cap.
D'acord.
Serà molt més senzill, una rua que anirà des de aproximadament davant del pícnic, una mica més enrere, davant del Babalú.
Sí, és a dir, la confluència amb l'avinguda de Sofia, més o menys.
Exactament, i per baix a la carretera, no per dalt al camí de terres, sinó per la carretera, anirà fins a la Fragata. Aquest recorregut és bastant més petit, no arriba a un quilòmetre, per tant, el pas serà un pas lent, els grups podran disfrutar, el públic també podrà disfrutar d'actuacions... bastant estàtiques.
D'acord. És a dir, xino-xano.
Això mateix. Xino-xano.
És fàcil, no sé si a peu de carrer o en anteriors ocasions, quan es troben totes les batucades, per dir-ho així, en fila, És difícil escoltar el so d'un en concret respecte a les altres?
Bueno, el que es fa és deixar un espai entremig.
Entesos. Perquè espai... portant de més de 30, amb l'espai entremig, diguem-ne que la rua, la desfilada, serà bastant llarga, no?
Exactament, sí. Es deixa un petit espai entremig, depenent del nombre de components del grup que antecedeix i precedeix. Això ho tenim calculadíssim. I de fet, alguna vegada que ens ha passat que hem anat en festes que no és possible que hi hagi aquesta distància, bueno, doncs simplement respecte amb el grup que portes al davant i al darrere, i quan toca un l'altre para.
D'acord.
I...
és a dir, quan ells estan a punt d'acabar, els altres, diguem, que s'ho convin.
Això mateix.
Tot això a partir de les 6 de la tarda s'iniciarà aquesta desfilada.
Això mateix.
Des de Avinguda Sofia Pícnic per la carretera fins a la Fregata.
Fins a la Fregata.
Això durarà, Marc, més o menys?
Pues teniu... mira, tenim previst que el que és la desfilada duri aproximadament un parell d'hores.
D'acord.
Un parell d'horetes. El que passa és que, clar, el primer grup cap a les 7 de la tarda ja haurà arribat a la Fregata i una altra de les novetats...
Sí.
A mesura que vagin arribant els grups, s'han habilitat 4 escenaris on es faran actuacions simultànies. D'acord? Des de la Fregata fins al Xiringuito, i posats estratègicament, hi haurà 4 llocs d'actuació on tots els grups podran anar fent la seva exhibició.
D'acord. Això en la zona del passeig de vianants, per dir-ho així?
Això mateix.
Sí, entre el Xiringuito i la Fregata hi haurà 4 escenaris
on,
a la mesura que vagin arribant els grups, aniran intervenint en solitari cadascun d'ells.
Exacte, tindran aproximadament 7-8 minuts d'actuació, i d'aquesta manera ens evitem també el que ens havia passat altres anys, que era que, bueno, com que tenien que actuar tots els grups, hi havia una cua per entrar a l'escenari. D'aquesta manera són 4 actuacions simultànies i bé, tothom podrà desgranar les seves peces.
D'acord. Amb tot plegat arribarem, què? Més o menys cap a les 10 de la nit?
No tant. Cap a les 8 i quart. Cap a les 8 i quart, en principi, ja haurà acabat l'últim grup.
Sí.
I el que es farà en aquell moment serà una batucada conjunta, que això és una cosa que anem fent normalment i és bastant espectacular, que és els 800 percussionistes tocant a la vegada. Hi haurà també un petit castell de focs en aquell moment.
Una cosa molt òbvia. Sí. Una batucada conjunta,
sí.
Es toca a partir de quin tema, de quin model?
Hi pot haver moltes maneres.
Sí?
El que hem fet servir fins ara és un tema ja composat que els diferents grups poden trobar a internet, poden demanar la partitura, etc. El que passa és que aquest any segurament provarem una cosa nova, que serà a partir d'un ritme general, d'una base general, posant-se a tothom a tocar a la vegada, simplement per fer una miqueta de tronada de tambors.
Entesos. És a dir, serà una base rítmica la que farà que aquests 800 percussionistes vagin tots a l'uníson.
S'intentarà.
S'intentarà. Suposo que això, des de Mercatú, diguem-ne que us poseu en contacte amb les colles i us dieu més o menys que al final de festa anirà per aquí, no?
Això mateix.
O sigui, que a les 6 comença tot plegat, a 8:45... tal com deia en Marc, haurà acabat la desfilada i haurà acabat la intervenció de totes i cadascuna de les bandes de percussió en aquests 4 escenaris simultanis i hi haurà aquesta interpretació conjunta dels 800 membres de les batucades. I estarem més o menys cap a 8:45 aproximadament, Marc?
Exactament.
D'acord.
Estarem cap a 8:45 on començarà el concert de Veneno en la piel, el grup Sitxatà, que fa versions dels anys 80. Un grup molt, molt divertit d'escoltar, bueno, ja ho vam poder veure a la festa major. I han acabat sobre les 10:15, aleshores ja arriba el torn d'Ocularis, de la ONG, que després l'Arman ens explicarà una miqueta...
Tot plegat.
Cap a les 10:30 actuarà Mercató Batucada, fins a les 11. I a les 11 ve el plat fort de la timbalada, amb un espectacle que ve de Guissona, ve de la Segarra, amb un grup que es diu 1-2-3-4 i que ens faran un espectacle de percussió impressionant que es diu Percuasió.
Percuasió, a partir del nom de la batucada, no? 1-2-3-4. Qui són 1-2-3-4? Vosaltres que aneu pel món, quan van néixer, com us veu conèixer?
1-2-3-4 és un dels pocs grups de batucada que hi ha a les Terres de Lleida, n'hi ha, però no en una concentració tan gran com a Barcelona. Són doncs això de Guissona i bueno, ells a la seva festa que es fa a Guissona del Mercat Romà ja fa 2 anys que el que fan és participar-hi amb els que ells saben fer, que és la percussió, muntant un espectacle d'escenari, doncs podríem dir tipus Mayumaná, Stomp, utilitzant elements reciclats.
Perquè algú tingui un referent,
sí, sí, sí.
Com es fa un espectacle de percussió en un escenari, partint d'aquests referents.
Exactament,
més o menys.
Exactament, partint d'aquests referents i bueno, jo ja he tingut la sort de veure-la precisament al Mercat Romà de Guissona i la veritat és que és impressionant, la gent que no s'ho perdi, perquè de veritat que disfrutarà moltíssim.
Tan impressionant com perquè la gent de Mercatú pensi que un dia nosaltres hauríem d'intentar fer alguna cosa semblant.
Bueno, nosaltres anem per uns altres camins. Ja vam fer una peça amb elements reciclats al cap de la vila fa 4 o 5 anys. Però bueno, de moment ell ho fa un 2-3-4, ho fa molt bé, i per això hem decidit que vinguin a ensenyar-nos-ho a la Sitges Timbalada. De fet, és un dels millors marcs perquè puguin ensenyar-nos el que saben fer.
Dèiem al principi, i ens comentàvem Marc Macià, com cada any, que la Timbalada té dues finalitats. Una, la presentació de grups de percussió, com és obvi, i una altra, aquesta finalitat benèfica adreçada a ONGs. Enguany, l'ONG Ocularis és la protagonista d'aquesta Timbalada, però abans de ficar-nos en aquesta qüestió, qui financia la Timbalada? Com ho feu tot això? Com ho munteu tot això? Qui paga tot això, per dir-ho així?
Mira, la beneficiària, com deies, és sempre, cada any, una associació o una ONG, aquest any Ocularis. Els beneficis venen del que són les barres que es munten en el final de festa. Bàsicament venen d'aquí els beneficis. En quant a d'on venen els diners, doncs et diré que aquest any els diners venen íntegrament dels fons que té Mercatú Batucada, que els destina a muntar aquesta festa, i després també de capital privat, bàsicament. Estem molt contents perquè tant comerços de Sitges com l'associació d'Oci Nocturn de Sitges s'han abocat a la Timbalada, ens han ajudat moltíssim econòmicament. Grans empreses han donat el seu material, com pot ser Covega, que ens dona Coca-Cola, les Fantes, etc. Damm, amb la cervesa, Bacardí, amb els mojitos. La família Matas Arnalot, per exemple, també ens ha ajudat moltíssim. O sigui, és tot el capital de Mercatú Batucada i capital privat. Això no vol dir que l'Ajuntament no ens ajudi en res. Sí que ens ajuda, no econòmicament, però sí amb infraestructura.
D'acord, amb el muntatge d'infraestructura.
Que si l'haguéssim de pagar valdria molts diners. Des de via pública, amb la cessió dels espais, amb la coordinació de la policia municipal, Sitges Esdeveniments, amb el muntatge de l'escenari, l'incombustible agari, ens ajuda moltíssim. I el Departament de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament, doncs també amb la difusió de tota la Timbalada.
De la Timbalada. Armand, què és Ocularis? Tot i que pel seu nom ja es pugui intuir molt, no?, la finalitat de la vostra ONG.
Bueno, nosaltres som una ONG de recent creació, fa més o menys un any i mig que ens hem creat, tot ve d'una experiència prèvia de Joan Prat, que és la persona que lidera tota la part tècnica d'aquest projecte. Nosaltres formem oftalmòlegs i amb altres disciplines com òptics, infermers i ocularistes en països subdesenvolupats. Sempre en països subdesenvolupats subsaharians. Nosaltres creiem que per sota de lo que és el Sàhara és on estan pitjor. La part més mediterrània de l'Àfrica sempre estan més occidentalitzats.
Fem un parèntesi aquí. Les persones que no tenen recursos, quan no hi veuen bé, què fan? Viuen sense veure-hi bé?
Nosaltres sempre diguem que el pitjor d'un pobre és ser pobre i sec, perquè ja bastant temps sent pobre, que si a sobre no veus, doncs no pots desenvolupar ni buscar-te la vida en absolut. No?
Vull dir, perquè també, evidentment, hi ha malalties relacionades amb els ulls, la zona subsahariana, i està clar que els recursos no són els recursos que tenim aquí, i per tant hem de suposar que la majoria de persones conviuen amb diferents patologies de la vista durant molts anys de la seva vida, no?
Sí, bueno, de fet, ells no saben ni que tenen curació d'aquestes patologies, no? I per posar-te un exemple, i és lo dramàtic, nosaltres estem focalitzats, com et deia ara mateix, a Mozambic. Nosaltres obrirem més camps i altres països, tenim altres projectes engegats, però aquest país, a Mozambic, doncs és un dels tres països més pobres del món, on ara mateix doncs només hi ha 7 oftalmòlegs nacionals per tot el país. És un país que té 27 milions d'habitants.
I hi ha 3 oftalmòlegs.
7 oftalmòlegs nacionals.
7 per 23 milions de...
27 milions de persones. Amb la qual cosa, si fas el càlcul, aquí a Espanya doncs som 4.000 oftalmòlegs. Per tota la població espanyola surt un oftalmòleg per cada 12.000 persones. L'OMS recomana doncs un oftalmòleg cada 11.000, cada 12.000.
O sigui, que estem a la mitjana.
En mitjana, i a més, algo millor. I allà tenen un oftalmòleg per cada 3.800.000 persones. Aleshores, bueno, et podria dir que la gent doncs no hi va a l'oftalmòleg. No? Un dels problemes més grans que tenen és la detecció. Qualsevol enfermedad no es pot detectar perquè la gent no hi pot anar a l'oftalmòleg. A més, és un país que està pues, fragmentat, perquè fins l'any 92 van estar en una guerra civil que va durar, pues, 18 anys. És un país que no té infraestructures, és un país que tot es basa bàsicament a la capital, Maputo, però tot el que més són ètnies. Hi ha, crec que són 35 llengües en tot el país, perquè veieu, pues, la fracturació que hi ha de país. I molts dels pacients que t'arriben a Maputo, per exemple, les enfermedades que arriben a veure els nostres metges quan es desplacen allà, són enfermedades que no han vist ni els llibres. Són enfermedades tan avançades que aquí tenen una curació, pues, molt ràpida. Allà les enfermedades, com no han estat detectades, arriben a uns punts que no han vist mai els metges.
O fins i tot ens podem imaginar algunes d'aquelles malalties de la vista tan pròpies de la nostra civilització, una conjuntivitis aquí,
sí, allà,
que es resol amb gotes durant una setmana, allà no es resoldrà mai, perquè no hi haurà ningú que pugui...
Bueno, ells tenen les seves herbes, perquè lògicament no tindran la química, però sí que tenen... Pues,
alguns mètodes casolans, per dir-ho així.
Però, lògicament, per un tumor, per exemple, doncs, quan es detecta un tumor aquí en un nen, que és un pèsol, doncs l'endemà està a Sant Joan de Déu d'urgències amb 5 metges a quiròfan i li estan traient i el nen surt perfecte. Allà els casos que veiem, doncs, és un nen que t'arriba amb una taronja, literalment, dins de l'ull, amb un mocador pel cap, perquè, doncs, a la seva tribu el tracten com un monstru, amb marques de xamans, això és totalment cert, dintre de quiròfan el que més sorprèn en tots els metges és veure les marques de cremades dels xamans de les tribus, perquè aquest és un país que fa 3.500 quilòmetres de llargada, igual et ve, i sense infraestructures,
sí.
Et venen caminant.
Definim xaman com una mena de bruixot?
Sí, és un bruixot de la tribu.
Per dir-ho així?
És el metge de la tribu sol ser un bruixot, és el que comentava, no? Pues amb verbes o...
Amb mètodes
ancestrals.
Que aquí resultarien poc ortodoxos en molts casos, però molt sovint arriba, diguem-ne, a la taula d'operacions un nen o una nena amb marques...
Amb marques de cremades.
De cremades que se suposava que tenien com a objectiu la curació.
És molt corrent,
És molt corrent.
Sobretot amb el tema d'oculoplàstica, perquè nosaltres tractem diferents especialitats dintre de l'oftalmologia, i amb el d'oculoplàstica, que és el que es tracta, doncs, tot el tema tumoral, doncs és on veiem més aberracions.
Clar, és una qüestió d'aquestes així mig paradoxal. Com és vist un metge amb bata en un país en què la realitat quotidiana és la realitat d'una tribu o d'un col·lectiu humà en què la persona que es dedica, per dir-ho així, a guarir malalties, diguem-ne, està a les antípodes de la nostra imatge, allò del metge i de l'especialista, no?
Com
quan s'acosten els vostres metges allà, bueno, què fa aquest senyor aquí o com va això?
És curiós, perquè seria veure el món al revés, no? O sigui,
com si aquí ens vingués un bruixot.
Nosaltres som el bruixot.
Clar, està clar.
És allò, quan ells no coneixen, pues, és el bruixot de nosaltres. Però bueno, és una experiència que realment els metges, quan hi van allà, doncs, es queden embadalits, perquè veus coses, ja et dic, que no surten ni els llibres. És molt, molt, molt extrem.
O sigui que en aquest cas la feina de la vostra ONG és formar i cercar metges que vulguin participar d'un projecte?
Sí, nosaltres anem allà, tenim un conveni de col·laboració de 10 anys juntament amb el Ministeri de Salut, tenim el conveni amb l'Hospital Central de Maputo, que allà és on es van a formar. Hi ha 7, no... o sigui, curiosament hi ha 7 metges, però hi ha 7 nois de diferents cursos de la universitat,
sí,
d'oftalmologia, que nosaltres formem amb els metges que ja estan formats i amb els 7 nois que estan formant-se a la universitat. El nostre mètode, ens basem molt en el tema pràctic. Ells aprenen el que és la teoria dintre de la universitat, i nosaltres, quan anem allà cada 2 mesos o cada 3 mesos,
sí,
amb una d'aquestes especialitats, ens preparen pacients i venen els nois de la universitat a veure com nosaltres operem, no? Tot i que els nostres metges també n'aprenen, no? Perquè
sí, és clar, és una experiència mútua de cada...
És una experiència mútua, exacte.
I habitualment els metges es van renovant, s'estan un període de temps allà, tornen, venen de nous.
Sí, nosaltres hem muntat grups, perquè dintre de l'oftalmologia, doncs, hi ha el glaucoma, hi ha la superfície ocular, la retina mèdica, l'oculoplàstica, i en diverses cèl·lules. Doncs hem trencat el nostre mètode, ha sigut trencar l'oftalmologia amb 5 cèl·lules, i aquestes 5 cèl·lules, doncs, són equips de metges. Són equips de metges que es desplacen allà. Nosaltres, sobretot, creiem moltíssim en el que és la formació in situ. No creiem ni en portar material que després no sabran reparar ni sabran fer anar, que és el que està passant amb moltes ONGs, que es gasten els diners en portar material que després és inservible perquè no ho poden mantenir, se't fon una bombeta i allò ja no funciona i no hi ha ningú que ho sàpiga reparar. Nosaltres creiem que hi ha que fer-ho amb els seus mitjans, amb els seus recursos, no? Per exemple, algú molt escandalós seria aquí, pues, la cauterització de, de les ferides quan s'està operant. Allà encara la fan amb un fil ferro cremant, no? Els nostres metges es queden parats perquè han de cauteritzar amb un fil ferro cremant, no?
I gairebé com si ho féssim, doncs, això, amb la crema catalana, eh?
Exacte. Això seria...
Bueno, perdoneu, però és gairebé això, sí, amb un ferro roent, com si marquessin el bestiar.
Exactament.
Així cicatritza una ferida. Ja.
Sí, dius, i si se'm refreda, com faré per, com, per a l'altre? Per... No et preocupis, que hi ha un altre senyor que et té preparat un altre. No, o sigui, a falta de recursos, ells tenen...
Com si estiguéssiu amb una farga i fóssiu ferrers. Sí. Doncs...
Això és la medicina que hi havia aquí fa 60 anys o fa 70 anys. Ells estan anclats en aquella medicina. No? Però bueno, hi ha que ajudar-los amb aquesta formació. Llavors el projecte... Aquí... de formar-los allà amb les seves malalties i amb els seus recursos fa que sigui un projecte sostenible, no? Perquè portar-los aquí a formar-se també és un xoc, no? Perquè moltes vegades, doncs, tenim experiències d'altres ONGs que porten gent aquí a formar-se i amb un metge d'aquests que s'està formant, és un nano, li fas treure un tumor que és un pèsol i bueno, ho aprendrà perquè relativament és senzill, però porta-la allà a treure una taronja i no sabrà per on agafar-ho. Perquè és allà, el que es troben allà és això.
Perquè els problemes més quotidians des del punt de vista de patologies oculars, quins són allà? Com aquí, la miopia o són altres...
Bueno, allà
o són malalties molt més...
És que et podria dir...
Un munt de coses.
És que tampoc hi ha fet una anàlisi...
Una estadística de tot plegat.
Exacte. No hi ha una estadística de país... perquè, bueno, per exemple, ells mateixos van fer un pla nacional d'oftalmologia del 2004 al 2010 i el 2010 no han complert ni un 15% del pla nacional d'oftalmologia creat pel Ministeri. O sigui, realment és dramàtic el que hi ha.
Perquè allà van amb ulleres?
Bueno, bé, quan aneu
i dius, mira, arribem a Moçambic, no sé, sí. Es veu gent amb ulleres, no?
No.
Sí?
No. És que unes ulleres... Si les venen, en una botiga occidental, no? a la capital, perquè si després ja no hi ha botigues, després tot és, doncs ja et dic, tribal.
Sí, sí, sí.
Les típiques cabanyes de Tintín, és real, no? És així, sí, tot el país és així, excepte les quatre capitals que hi ha, no? Però bueno, la gent no té...
Segurament fem una pregunta retòrica, perquè quan s'han vist imatges sempre de Moçambic o de la zona d'Àfrica, difícilment es veu una tribu que porti ulleres.
Exacte.
I hem de suposar que, esclar, que els ulls de les persones del món poden patir el mateix que poden patir els nostres ulls. O sigui, sí. Que no hi ha gent que vegi més bé per viure en una determinada part del món que una altra. Per tant, gairebé diríem que això és terra erma. És com si vinguéssiu de nou en un territori on tot està encara
per fer.
No?
Tens raó.
Sí, d'acord. Sí. Ocularis té un any i mig de vida, deies més o menys. En plena crisi neix una ONG i no sé si les persones que les poses en marxa, doncs clar, segur que són conscients del que significa posar en marxa una ONG en plena crisi, no?
Totalment.
Ho heu plantejat molt, això, abans de començar?
Sí, però, bueno, hi ha que dir que, per exemple, tot el que és aquí a Espanya, nosaltres sortim d'una guerra civil i aquí el moviment associatiu va començar a Espanya a partir dels anys 80, perquè abans doncs, estava prohibit doncs, fer associacions, no? A la resta d'Europa, després de la Segona Guerra Mundial, ja hi havia moviment associatiu. Aleshores, si veus les estadístiques de lo que és en plan de donacions, sobretot donacions privades, no estem parlant de públiques, perquè públiques ja estem veient el que està passant, no? Però amb donacions privades, aquí a Espanya estem sobre un 22% de la població fa una donació a una ONG. A la resta d'Europa estan a nivells del 70, 80, inclús 90 i pico per cent al nord d'Europa. Aleshores, nosaltres creiem que és el moment, no? És el moment que Espanya està despertant, sobretot en el moviment associatiu, perquè està pujant verticalment, no? Aquesta gràfica. Arribarà un punt que ens tindrem que posar a l'alçada d'Europa i que la gent tindrà que prendre consciència de que si aquí estem passant una crisi i no tenim per anar a sopar en un restaurant de 50 euros, nosaltres ho entenem, però la crisi allà no és anar a sopar en un restaurant de 50 euros, és anar a sopar directament. Allà una cosa que m'ha sorprès aquest abril que hem estat allà és que només hi ha un àpat. O sigui, la gent marxa pel matí, fa un glob d'aigua, de l'aigua que porten els nens i porten les dones, i marxa. Tothom marxa cap a una banda, cap a l'altra, a buscar-se la vida. Llavors arriben les 7 de la tarda, s'ajunten tota la família, tots els veïns, i tothom treu el que té. I es fa un àpat, l'àpat de la nit. I si en queda alguna cosa pel matí, doncs alguna cosa pel matí.
O sigui, aquest és l'únic àpat del dia, eh?
És l'únic àpat.
Aquest àpat més o menys del vespre,
el vespre,
quan acaba el dia, quan cadascú arriba amb el que té, el per dir-ho així.
I es reparteix. És així. És una forma molt tribal. Dintre de Maputo, ciutat, no veurem, però si s'anem cap a Parsallan,
sí,
Bane,
sí.
Tota aquesta banda més cap al nord.
I incomprensible d'entendre.
Incomprensible.
Des del nostre punt de vista, no?
I nosaltres tenim la crisi, efectivament.
I ells viuen.
I ells viuen.
O malviuen. O sobreviuen.
Sobreviuen, seria la paraula.
Per dir-ho així. Suposo que això ajuda a relativitzar una mica les coses. Sí. I que quan s'arriba cap aquí a l'Armand li diguin tot està molt malament, sí. I pugui dir, doncs si veiéssiu el que és el que he vist jo, ja en parlaríem tot plegat, no? En aquest context de crisi hi ha hagut també una crisi de confiança amb les ONGs. Quan vosaltres heu posat en marxa la vostra ONG, l'heu posat en marxa en un escenari en què també s'ha qüestionat molt a vegades el paper d'aquestes organitzacions o d'algunes d'aquestes organitzacions, això era o això és un problema, un condicionant a la vostra feina?
Això per nosaltres és un risc molt elevat, no? El tindre una patinada amb algun patrocinador o amb algun pufo que hi hagi. Però jo sempre ho dic, o sigui, si tinguessin que posar a dia d'avui les empreses que tenen un desajust econòmic o un desfalc o qualsevol cosa dintre del diari, la gent no s'ho llegeix. Ara, a la que surt un sol desfalc o una patinada d'una ONG, sortirà. I en sortiran més, m'agradaria deixar-ho clar, o sigui, sortiran segur, perquè gent dolenta hi ha en tot el món. Però hi ha que veure que una gran majoria de tot aquest tercer sector, no, que són les ONGs, la gent treballa de forma voluntària, i la gent dona el seu temps i dona la seva vida per intentar millorar una miqueta aquest món. No?
Perquè com es munta això, Armand? Sou un grup de persones que diuen, posem en marxa aquest projecte, a quines portes es truca... Sí. Què hi ha sobre la taula per poder presentar d'una manera ferma algú que pugui donar la confiança també a aquests senyors que volen posar en marxa una ONG? Com funciona això?
Bueno, en el nostre cas, tot ve de Joan Prat, que és aquest metge, és el cap d'oftalmologia de Sant Joan de Déu. Aquest senyor des de l'any 2000 està treballant a Mozambic, treballava amb altres ONGs i havia estat cooperant allà. El que passa que la forma de cooperar que es portava a les altres ONGs, doncs ell no estava gaire d'acord i amb ell li hagués agradat doncs, muntar un altre sistema. No? Llavors, ell com a Joan Prat doncs va comentar amb tots els seus col·legues oftalmòlegs de muntar aquesta cooperació de manera diferent. I aquesta manera diferent és aquest mètode innovador d'anar-hi sovint, no? D'anar-hi cada 2 mesos i intentar anar amb
d'una forma continuada.
De forma continuada. Perquè nosaltres creiem que de forma continuada en 4 anys haurem format amb tota una generació de residents i aquests residents seran capaços de poder ensenyar amb els residents que venen al darrere. No? A més aprenen aquest compromís.
És a dir, fer una cadena de moltes baldes.
Exacte.
Es forma residents, els residents a la vegada formaran futurs residents, els futurs residents a altres residents. Exacte. I així es anirà fent, per dir-ho d'alguna forma, una xarxa.
Això és el que permet que sigui sostenible aquest projecte, no? Que després puguis marxar tu, la infraestructura ja està muntada, perquè no necessites muntar una escola, no? O sigui, ja és a l'Hospital Central de Maputo.
D'acord. És a dir, aprofitant les infraestructures, encara que siguin petites, del que hi ha allà.
Exactament.
D'acord. A quines portes es truca? I a qui s'ha de convèncer?
En qui s'ha de convèncer? Bueno, jo et podria dir que en el nostre cas, el nostre mètode també és... Tu vols demostrar la teva solidaritat com a metge, i no només amb la teva feina, sinó que cadascun s'estem pagant el nostre primer viatge de tots aquests metges, són 22 metges i 7 òptics, cadascú s'està pagant el seu primer viatge. No? I després nosaltres ens hem compromès a fer una feina doncs, forta per aconseguir suficients fons com per pagar el segon, tercer i quart viatge de cadascú.
D'acord.
Això ens ha donat una finestra d'uns 2 anys perquè cadascú, pagant-se el seu viatge, farem tota la volta dels metges. Aleshores, després nosaltres ens comprometem a anar pagant els següents viatges.
D'acord.
Aleshores, subvencions, doncs nosaltres ara mateix estem en tema de la subvenció privada, com et deia, perquè la subvenció pública és molt complexa, i doncs, a la nostra web hi ha per fer-se soci, col·laborador, fent una donació, hi ha empreses que ens han fet donació, hi ha bueno, una miqueta tot el que és el finançament típic de les altres ONGs. I algo que és bastant nou, realment són les microdonacions. Per exemple, no sé si gent del poble doncs, ha anat a la Cassoleta, per exemple, per posar un dels locals que col·labora fortament amb nosaltres, o la perruqueria Tram. Tenen uns díptics que tu quan vas a sopar doncs pagues el teu sopar i a més t'incrementen 0,40 cèntims per tota la factura. Siguem 5, 4 o 3 sopars.
És a dir, un sopar, sigui de 2, sigui de 4, sigui de 5, sigui de 10...
Exacte.
Hi ha 40 cèntims...
40 cèntims que donen a la ONG. No? Això també ens està fent doncs, que puguem aconseguir locals que vulguin col·laborar de manera solidària, ells no guanyen absolutament res i a nosaltres ens ajuden. No?
O sigui que fan de mitjancers a una bona causa, com és aquesta. Quan coneixeu la gent de Mercatú i bé, i com s'ha desenvolupat aquesta relació amb Mercatú? Com ha anat això?
Bueno, de fet, l'Armand i jo ens coneixem des de petits, perquè l'Armand és de Sitges, i estic orgullosíssim de que algú de Sitges estigui liderant una ONG com Ocularis, i això va ser suficient com per decidir que la Timbalada 2011 anava a benefici d'Ocularis. Ens vam trobar un dia pel carrer, em va dir, Marc, mira, aquí he muntat això i tal, i bueno...
Sí, li vaig comentar que si algun dia doncs, ens podia ajudar i tal, doncs, i mira, va caure l'ocasió de poder ajudar-nos i nosaltres estem super orgullosos de tota aquesta feina que està fent Mercatú, que és brutal.
Molt sovint les coses funcionen així? Estic fent això, vinga, va.
Molt sovint.
Sí?
El boca a orella realment funciona.
A vegades allò de dir, no, planteja, presenta, truca una porta, no sé què, a veure què ens diuen, no, i a vegades
entre associacions...
A peu de carrer...
Per entre associacions realment funciona així, eh? Sí. Funciona així entre associacions. L'altra cosa és quan vas a demanar alguna cosa a un ajuntament o a una institució, allò, però entre associacions... Els tractes són així. Sí, sí, vals al carrer i...
O sigui que el vostre repte d'entrada és autofinançar aquest projecte d'atenció continuada, de formació continuada als metges de Moçambic.
Sí, bueno, en aquest cas Moçambic, per exemple, ara també doncs, vam fer una presentació a UPC de Terrassa, d'òptica, se'ns van apuntar 7 òptics, 7 professors d'òptica dintre de la ONG, hem creat una cèl·lula d'òptica també, estem intentant reobrir el taller d'òptica de l'Hospital Central de Maputo, i a més, arrel d'això, la càtedra d'UNESCO va vindre a veure la presentació i també li va encantar el projecte. De fet, de 300 i pico ONGs que es van presentar al projecte d'OPC de subvenció, hem quedat la primera.
Això és el que... De 350 projectes?
300 i pico, no sé dir-te exactament.
O 300 és igual, no em ve de 320, 300, o els que siguin.
Sí, hem quedat com primera ONG en el premi d'OPC. Això és el que doncs, ha fet també que deixi la meva feina. Jo portava 11 anys de consultoria bancària amb temes d'informàtica i ho he deixat per dedicar-me doncs, a aquest món d'ONG i intentar doncs, posar el meu granet de sorra, no? I intentar canviar aquest món.
O sigui que això ha estat també un replantejament vital. Gairebé.
Per suposat.
Ja, perquè això és allò que un estrabonal te diu tan bé que estava vostè i ara resulta que es fica en aquesta mena d'incertesa, però ens donaves un raonament, Armand, bastant interessant abans, de dir, jo estava dins un món en què també no us penseu que tot estava tan pamat i repamat com les circumstàncies ens han...
Per suposat.
Per suposar.
El món bancari treballant a les centrals dels bancs, nosaltres treballem amb tema de software, a més el software que es dedica al risc, o sigui que calcula el risc creditici.
D'acord.
I bueno, fa anys que veiem...
Que és petit el món, eh? Un senyor de Sitges que resulta que estava... treballant en el software que mesurava el risc creditici.
Exacte.
Ai, carai, de software, noi.
Sí, sí. I fa anys doncs, que la cosa es veia venir, que això és insostenible.
D'acord.
A tothom recomano veure un reportatge que es diu Inside Job, que és el documental que ha guanyat als Oscars d'aquest any passat.
Dins la feina, vindria a titular-se, no, d'això?
Per saber una miqueta sobre la crisi bancària.
O sigui que sense ser un banquer...
Sí, ha estat
testimoni directe, d'alguna manera, de l'ambient que es vivia, en algunes, com és la vida, de passar un despatx d'una central de banc a anar a parar a Maputo i a veure què, la vida real?
Sí, per mi la vida. Jo fa uns quants anys que és el que m'ha fet obrir doncs, la ment, no? Que m'agrada viatjar, i viatjar amb motxilla, viatjar doncs, a la meva bola, diguéssim, i conèixer realment el que és la vida, no? I això és el que em va fer també doncs, començar a estudiar aquest màster de gestió directiva d'ONGs a Madrid i bueno, ficar-me dintre d'aquest mundillo i intentar, doncs, com et dic, canviar mínimament el que pugui.
D'acord. A partir d'aquesta experiència, fins a quin punt fa un cert respecte ficar-se en el món de les ONGs i pensar a veure si estarem creant una estructura que s'assembla aquelles altres estructures de les quals jo vinc i que tenien coses que a mi no m'agradaven, i fins a quin punt es pot caure en aquest risc o no a l'hora de muntar una organització i que es pugui anar fent gran i que puguin agafar aquells vicis, per dir-ho d'alguna manera, dels llocs dels quals un venia.
Home, esperem que no.
Segur,
sempre,
no? Però...
Sempre que hi haurà el risc, no? Però t'intenta sempre rodejar de gent que tingui uns valors, no? O sigui, nosaltres creiem molt en els valors. Nosaltres tota la nostra feina, pues, es basa en l'honestitat, amb la justícia, amb la igualtat, no? amb valors que són intrínsecs i que sembla que aquesta societat, pues, la gent cada cop els està perdent més, no? Tot per una moneda o per un bitllet, no? La gent està venent els seus valors. Aleshores intenta rodejar-te, pues, amb gent que tingui aquests valors.
Mm-hmm. O sigui que quan vas posar els peus aquí després d'anar a Moçambic,
sí.
Suposo que...
El xoc...
Que, bueno, que tot es veu... Ja.
Sí, es veu sí. Diferent, però ja et dic... Com estic acostumat a veure països diversos cops, Índia, Vietnam, Marroc, Túnez, amb Tuaregs...
Vaja,
no sé què.
Un catàleg de circumstàncies...
Petit, que t'haig d'ampliar perquè és el que més m'agrada. La meva passió també en el món és els viatges.
D'acord. Deies que aquí hi ha, sobretot, una gran quantitat d'intangibles, d'allò que no es pot pagar en diners, però en canvi dona un munt de satisfaccions. No?
Moltíssima, sí. Sí, sí, per exemple, els metges, quan hi van allà... el que diuen, no? L'experiència que arriben a tindre allà en aquests 15 dies és que han après molt més ells que en els seus alumnes, no? I a tothom li recomano que si alguna vegada té l'oportunitat de fer voluntariat dintre d'una ONG, doncs que ho provin. Realment se't desperten uns sentiments que estan allà amagats, no? En aquesta societat consumista i en una societat així com vivim ara.
Tot això amb què? Amb quatre peles, en el fons?
Sí.
Perquè és clar, sí. Diguem-ne que el pressupost que pot moure una ONG, o almenys una ONG acabada de néixer,
sí.
És un pressupost, hem de suposar, limitadíssim, no?
Nosaltres ara mateix, les despeses que tenim, doncs, pràcticament són el bitllet d'avió, que és el més car, que et costa uns 1.200 euros, l'habitatge allà, que curiosament és caríssim.
Sí?
Una habitació amb un llit i una televisió et pot costar uns 60 euros la nit. Perquè no n'hi ha hotels, aleshores, com no hi ha hotels, doncs els que hi ha és un luxe asiàtic, no? Que diríem nosaltres.
Tindrà... O sigui que hi ha oferta i demanda també aquí, eh?
Sí. Sí, sí. I et trobes que pràcticament tothom que està en aquell país... Bueno, és el país que té més ONGs del món, també, això s'ha de dir. És on hi ha més ONGs que operen, per què? Perquè el seu govern també ho permet. Hi ha altres governs que també tenen, doncs, altres corrupcions, altres corrupteles que costa entrar-hi i que moltes vegades, doncs, no estàs d'acord en passar per allà per entrar-hi. I aquest país, doncs, tenim la sort de que amb nosaltres no hi ha cap corruptela de govern, no tenim que passar cap barrera difícil.
D'acord. És a dir, que podeu exercir la vostra funció d'una manera lliure.
Exacte, exacte. I ens hem trobat això. Per això també hem començat pel tema de Moçambic.
Tot plegat serà aquest dissabte, com els dèiem, dia 10, a partir de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit. La gent de Mercatú organitza la seva timbalada 2011 a benefici de l'ONG Ocularis. No acabarà, però, aquesta conversa sense això mateix, que és el que està apuntant l'Armand, que és molt fàcil de recordar.
Jo us volia comentar que qualsevol persona que estigui interessat en el projecte i vulgui conèixer una miqueta més la nostra causa pot visitar la nostra web o en Facebook. Directament la nostra web és ocularis-jp.org. Repeteixo, ocularis-jp.org.
No és japonesa, però perquè quedi clar, www.ocularis-jp.org. Els beneficis d'aquesta timbalada del 2011 aniran per la gent d'Ocularis, per tot aquest projecte que s'està fent a Moçambic des de fa ben poc, però que té aquests resultats.
Sí, la primera expedició la vam fer a l'abril-març i aquesta segona de glaucoma l'hem fet ara a l'agost. I a l'octubre tornen a una altra expedició.
D'acord. I així l'any que ve, l'any següent i a continuar.
L'any que ve esperem, ens hem presentat al Ministeri de Cooperació,
sí.
UNESCO ens ha escollit després d'aquest premi d'UPC per ser la ONG que executi un projecte de 4 anys a Mali per formar amb 6 països del voltant. Els 6 països francòfons de Níger, Nigèria, Mauritània, Togo, Senegal i Mali.
D'acord.
Formaríem amb un projecte executat amb un hospital de l'OMS per formar amb aquests 7 països en pediatria oftalmològica. D'acord. això i esperem dir... guanyar o no guanyar, però bueno, ara al setembre ho sabrem.
Això vol dir que és una idea bona, no? Perquè amb padrins d'aquesta mena, això ha de funcionar, no?
Això esperem.
A veure si és així. Armand Valera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Marc Macià, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Pensin, però, quan sonin tots aquests timbals aquest proper dissabte, que hi ha una finalitat, que és a benefici de la ONG Ocularis. A partir de les 6 de la tarda, passeig de la Ribera, confluència Avinguda Sofia, per la carretera fins a la Fregata, més o menys fins a 9:15, cop de timbal i a cop de percussió. Després, una mena de mitja part amb la gent de Veneno en la Piel, després la intervenció de la gent d'Ocularis, i s'acabarà amb aquesta gran festa, amb aquest gran espectacle de la batucada de Guissona, 1, 2, 3, 4. Tot això el proper dissabte. En 5 minuts tornem, i els comentàvem avui que la gent de WWF organitza també aquesta exposició que demana la participació ciutadana sobre tot allò que es pot fer funcionar amb energies alternatives. Renovatio. En parlem en 5 minuts. Fins ara.